en un assaig. Per tant, el Christoph Loy, el Xavier Andoaga i la Cristina Stanek en tres quarts d'hora hauran de marxar, s'aixecaran. Per tant, comencem per aquest bloc i després ens quedarem amb el mestre Nanasi explicant més el contingut musical. Sense massa entretenir aquesta presentació per al meu costat, 10 funcions amb dos repartiments, del 2 al 17 de maig, basat, evidentment, en la novel·la de 1774 de Goethe, fita universal, aquest amor obsessiu, aquest abisme personal al que es trobaran aquests dos protagonistes, un enorme privilegi poder tenir el debut del rol en aquest teatre del Xavier Andoaga, cantant Werther, considerat com una mena del Tristany francès, però també la Cristina Stanek, que debuta el rol de Charlotte, que té algun dels moments més fascinants d'intensitat dramàtica de tot el repertori, de la història del repertori. Per tant, dos llums pròpies que debuten aquest rol en aquest escenari. Dir-vos del mestre Nanasi, que després de Flauta màgica, Cavalleria rusticana, Pagliacci i Tosca, es torna a presentar, sempre inspirador, gran sensibilitat i elegància incisiva. Per tant, welcome again, maestro. I amb la seva llum, amb la seva brillantor habitual, després d'haver fet amb nosaltres Rapto, Turco, Arabella, Macbeth, Don Giovanni, Rusalka, Onieguin, so not bad at all, tenim aquesta producció de Christoph Loy, que ve de l'Escala de Milà, en coproducció també amb Champs-Élysées, una producció que està ambientada als anys 50, en què posa els mecanismes interpersonals i aspectes psicològics sobre l'escenari, segell inequívoc del mestre Loy, i que d'alguna manera aquesta paret horitzontal que presideix tota l'escenografia tanca l'acció, la redueix tot molt al davant, cosa que és fantàstica pels cantants també, proposa una mena d'asfíxia pels propis cantants, en què d'alguna manera Werther mai podrà entrar en aquest àmbit domèstic. I finalment, dir segurament que aquest Werther és una crida poètica a reconèixer, a escoltar, però també a acompanyar les emocions dels més vulnerables. En aquest cas estem parlant de l'acció del suïcidi com una manera de mort, i per tant aquest Werther ens ajuda a assenyalar aquestes emocions més vulnerables. Sense més, passo la paraula al Christoph Loy i als cantants per començar en aquesta roda de premsa que ells hauran d'abandonar d'aquí una estona. Gràcies.
Ok, buenos días. Intento hablar en sí, en castellano. Y sí, para mí es un placer volver aquí con este Werther, pero si habla en nuestra profesión de nueva producción o reposición. Y en este caso, bueno, oficialmente es una reposición de una producción que existe ya, pero en este caso, para mí es como crear algo de nuevo, porque tenemos dos nuevos repartos casi completamente nuevos y no hago solo una nueva producción aquí, pero dos. porque de más y más en mi trabajo es importante el reparto y los cantantes con qué trabajo y con qué estoy descubriendo durante los ensayos, no solo aspectos nuevos, pero para mí es como trabajando en cine. No soy director de cine, pero un poco mi trabajo es tan especial con los intérpretes que este Werther con Xavi o con Matthew Ponenzani serán dos historias distintas. Y en este reparto con Xavi Andoaga y Cristina Stanek, especialmente es un poco como es escrito en la partitura original de Massenet, que pensaba a un reparto extremadamente joven y que no se trata de héroes, de personajes que ya conocen la vida, pero que tienen que descubrir amor y desamor, y es como una escuela de vida, una escuela de amor. Y en el otro reparto, donde hay una diferencia en edad entre Charlotte y Werther, es casi una historia entre un poeta mayor que casi la última vez se enamora de una chica más joven que él, y por eso puedo decir, vamos a ver dos producciones de Werther aquí.
Yo quisiera agradecer además no solo la presencia de Christoph, en lo que habrá sido 4 semanas intensísimas de trabajo, que para ser unas reposiciones del todo poco habitual en un teatro como el Liceo. Por tanto, muy, muy agradecido de tu presencia para trabajar, para perfilar no esta reposición, sino realmente una nueva creación que es también para Xavier, para Cristina, para Matthew y para Elmina, entre otros. Tú siempre has defendido que es una historia de un cuarteto.
Sí, el Werther de Massenet, ya como en la tradición de la ópera francesa, es una excepción, porque Massenet también en las obras que había escrito antes o después se refiere todavía más al género de la gran ópera, pero con este Werther había decidido no, tiene que ser una obra sin coro, sin ballet, y hay solo un grupo de niños en el inicio que casi representa un poco la sociedad, y eso es todo. Y ya en la concepción de Massenet es claro que de cada acto hasta el último acto hay una progresión de intimidad, y es casi para mí Massenet y sus autores, los libretistas, se refieren un poco a otro libro de Goethe que se llama Las afectivas, las elecciones afinitivas. Sí. Porque en este libro se trata de un cuadrado de 4 amantes, y casi eso es muy cerca de eso que se pasa en este Werther. Que se trata de una pareja, pero con de otro hombre y otra mujer que tienen conexiones emocionales muy, muy, muy complejas. Y por eso, para mí, es un cachorro d'amour.
Muchas gracias. Xavier, Cristina.
No, please. You want?
No, you
want.
You go first.
Buenos días a todos. Lo primero, me gustaría empezar agradeciendo al Teatro Liceu por la confianza depositada en mí desde el principio de mi carrera, pero sobre todo para debutar un papel tan importante y tan icónico como Werther. Que evidentemente me hace muchísima ilusión debutarlo aquí, que en el teatro que siento que es como mi casa, o eso siento yo por lo menos, y eso es lo que me hace sentir cada día de ensayo y cada uno de los trabajadores del teatro. Ilusión es lo que siento por debutar un papel como Werther, pero evidentemente mucha responsabilidad por interpretar un papel que han interpretado los más grandes de la historia, como Krauss, como Carreras, como, bueno, yo creo que como todos los mejores tenores de la historia. Entonces, por esa parte, pues esa responsabilidad que me hace trabajar cada día con un equipo magnífico que han formado para esta producción, que creo que es tan importante cada papel y cada personaje como Werther, como bien decían, ¿no? Creo que es tan importante tener a una persona con la sensibilidad musical y actoral como Cristina a mi lado interpretando Charlotte, o la sobriedad que nos ha creado Christoph Loy y el acompañamiento musical que tenemos cada día y cada momento con el maestro Nanasi. Me gustaría decir que Werther, en cuanto a la parte vocal, todos conocemos evidentemente las áreas más famosas, ¿no? Como Por Cuba me rebelle, pero creo que lo más importante del papel es mantener el equilibrio entre lo vocal y lo actoral durante toda la ópera. Creo que es importante, que se tiene que ver, y me gustaría demostrar que es un papel que llega en un momento de mi carrera que siento que tengo la capacidad de poder transmitir al público que el personaje tiene una transición desde el primero hasta el último acto de la ópera, y que con el que me siento muy, sinceramente, muy, muy cerca con Werther. Es una persona que siente el amor de verdad, que es muy apasionado, a veces muy contradictorio, como podemos ser todos en la vida, y se demuestra tanto en lo vocal como en lo actoral. No quiero dar más la chapa, solo me gustaría decir que espero que el público venga a disfrutar, que es a lo que venimos a la ópera todos, y que vamos a hacer pues lo mejor que tenemos dentro de nosotros para poder hacer un espectáculo completo.
Buenos días. First of all, I would also like to thank Victor and Christoph and the Liceo for this invitation to sing this dream role in this wonderful opera, especially in this house full of history. And I think we've had already four beautiful and very, very intense weeks. And for me, it's the same. It's kind of a dream role, and I'm glad it comes at this point of my career, because you have to keep your emotions in a way that you're still able to perform, but you also want to give everything. So this is quite a challenge, but I like challenges. And of course, it's so beautiful to witness his debut, because I think it will be something else. So it's wonderful, and also to work with Henrik. So I'm very grateful to be here. Thank you.
En el bloc de les preguntes abans d'obrir el torn del mestre. Ah, sorry. Translation.
Bon dia. Jo també estic molt agraïda al Víctor, al Christoph i al Liceu per haver-me convidat a fer aquest paper de somni en aquesta òpera preciosa que és Werther, i especialment en aquesta casa amb tota la rica història que té. Han estat 3 o 4 setmanes molt intenses, però també molt boniques de treball. Com deia, per mi això és un paper de somni i estic molt contenta que m'arribi en aquest moment de la meva trajectòria. És un paper que requereix controlar les emocions per poder actuar i cantar, però alhora també donar-ho tot per al públic, per tant és un repte, però a mi m'encanten els reptes. I també és preciós poder ser testimoni del debut d'en Xavier, que ho fa espectacular. Jo crec que serà molt especial, i també treballar amb en Henrik, per tant estic molt agraïda.
Obrim el torn, si us sembla. Hi ha alguna pregunta pel mestre i els cantants que hauran de marxar abans per continuar amb els assajos? No sé, potser la faig jo. Crec que, no sé, a nivell escènic, què encontrarem sobre l'escenari?
En l'escenari intento dar tota la qualitat que és necessària per a l'intimisme de esta obra, porque estoy creando un espacio que da la posibilidad de concentrarse muy, muy, muy en la actuación, y es casi un grande muro con solo una grande puerta en el centro. Y detrás es esta puerta podemos un poco imaginar el mundo de Charlotte, el mundo de la familia, un mundo de todo eso que Werther quiere conseguir en su vida. Pero al final no podemos nunca ver todo que está detrás de esta puerta. Y por eso se trata de un espacio que puedo describir como un pasillo donde se encuentran amantes con distintas expectaciones. Sí.
Sí, me gustaría que Xavier y Cristina ahondaran un poco en su debut como protagonistas de esta ópera y en estos dos roles. Habéis hablado del equilibrio que supone entre el acto actoral con respecto al acto de cantar. Explicarnos un poquito más, desarrollando un poquito más esta idea. Xavier, Cristina, gracias.
Bueno, yo creo que es importante, en mi caso por lo menos, decir que es la primera vez en mi vida que protagonizo un papel que la ópera se llama como mi personaje, por lo que ya solo por eso pues tienes una responsabilidad que claro, no sé, la sonámbula no era yo, ni la Traviata, ni Lucia, ni nada. Entonces, pues evidentemente ahora pues la ópera se llama como yo y eso tiene su parte buena y su parte mala. Creo que, como decíamos, pues en lo vocal también es probablemente la primera vez en la que siento un peso vocal que tengo que... O sea, todo el mundo habla, como decíamos, de un aria, pero es que la ópera está repleta de arias, porque es que siempre he estado acostumbrado a cantar óperas en las que pues hay conjuntos, hay coro, hay cuartetos, sextetos, en los que incluso te puedes resguardar un poquito. Pero Werther es una ópera en la que el personaje de Werther está completamente desnudo todo el rato, es transparente, no tienes momentos en los que te puedas esconder, que no digo que haga falta esconderse, pero a veces pues tienes posibilidad de esconderte y en Werther no, Werther es completamente abierto al público para bien y para mal, cosa que a mí personalmente me gusta porque me da la posibilidad de poder utilizar diferentes colores para diferentes momentos de la ópera en los que sientes que Werther está desesperado, pues tienes unos colores de la voz, en los que estás enamorado, tienes otros y al final en la muerte, cuando estás completamente, una muerte un poco larga, que es una muerte un poco larga, pues tienes la posibilidad de mostrar cómo te vas muriendo lentamente y eso es una cosa que a nivel actoral es muy, muy complicada de hacer, ¿no? Pero también a nivel vocal, porque no puede ser que te estés muriendo y estés demostrando un portento vocal en ese momento. Entonces es importante el equilibrio y sobre todo saber sostener la trama desde el principio hasta el final, sobre todo para mí.
So I think Charlotte in the opera is very different to the Charlotte from the novel, from Die Leiden des jungen Werther. And I prefer the opera Charlotte because she really loves Werther. And I think both of them are driven by forces they cannot grasp or they cannot understand. And of course in Charlotte, for me, the most interesting thing is that she's so committed to the duty, the promise she gave her mother. And of course, in 78, you didn't have the option to decide for yourself or to separate from a husband. It's not like nowadays that it should always be an option. So she has this duty, and at the same time, she's driven, even though she's very young, by this love, and she just can't do it in another way. I think she's also maybe playing with the love or with her effect on men, but in an unconscious way. So I think, of course, she's young, but the love is true, and that's for me the most difficult thing, because it makes me so emotional. I think from the end of Act Two, I could cry, and of course that's not the best thing to do when you want to sing or perform in a good way, but I have one role model. I've done Madama Butterfly with Ermonela Yaho once, and she cried the whole time, but she was able to sing beautifully, yeah. So I want to do the same. Yeah. And I also thought I gave my debut as Kundry a year ago, and I thought after this nothing scares me, but this is actually, this is another thing, because it's so emotional and so touching, and it just, I hope we are able to get into the hearts of the audience, to really bring you into another universe of emotions by seeing this evening. Yeah.
Doncs jo considero que el personatge de la Charlotte és diferent a l'òpera que a la novel·la, Les tribulacions del jove Werther. M'estimo més la Charlotte operística, perquè realment ella s'estima al Werther. Crec que tots dos són víctimes d'unes forces que no poden controlar i que realment no arriben a comprendre. Jo considero que la Charlotte doncs, està molt compromesa per aquesta obligació, aquesta promesa que li va fer la seva mare abans de morir. Estem parlant del 1778, una època en què, evidentment, les dones no podien decidir que se separarien del seu marit. Avui dia doncs, hauria d'existir sempre aquesta opció, però llavors no era així. A més, és molt jove i tot i així doncs, es deixa endur una mica per aquest amor, busca una altra manera, com a mínim, de sentir-lo i també va jugant una mica per l'efecte que té en els homes, tot i que de manera inconscient. És jove, però el seu amor crec que és autèntic. Potser la part més difícil per mi és que és molt emocionant l'òpera. A partir del segon acte podria plorar sense parar, cosa que doncs, no convé ni per actuar ni per cantar. No? I tinc altres referents, per exemple, de Ermonela Yaho, que va fer la Madama Butterfly i que va començar a plorar i tot i així va poder cantar fantàsticament. Doncs vaig pensar doncs, en altres personatges difícils que he tingut els últims anys, que ja res no m'espantaria, però no, realment és una època, una òpera que emociona, que commou i que espero doncs, que arribi al cor del públic en aquesta casa i que puguem oferir-vos un univers emocional diferent.
Bueno, yo soy la corresponsal de Euskal Televista, la televisión vasca. Me gustaría hacerle unas preguntas en euskera y alguna en castellano también. Xavier, quería saber, por una parte, ¿qué es lo que te hace decir que esta obra llega en un momento profesional tuyo ideal? Esto por una parte. Por otra parte, también quería una valoración de qué has sentido con esta nominación a los premios Thalia, que se conoció ayer, eta hori bera euskeraz, bali madezu.
Se me ha olvidado la primera pregunta.
¿Qué es lo que hace que digas que esta obra llega en un momento?
Perdón. Bueno, yo creo que yo mismo me miro al espejo y me veo muy joven, interpretando un papel tan, tan importante como Werther. Y sobre todo cuando ves, como decía antes, quiénes lo han cantado, ¿no? A veces sientes un poco el síndrome este del impostor, que yo lo siento todos los días, convertir, pero bueno, está escrito para un chaval joven y yo voy a por ello. Siento que este año hago 10 años de carrera, aunque parezca que empecé ayer, pero son 10 años de carrera y he pasado por la ópera bufa de Rossini, he pasado por el bel canto más serio, menos serio y llevo ya años viendo en el horizonte a Werther y siempre con la posibilidad de que pudiera llegar en algún momento y cuando empecé a trabajarlo, tanto vocal como actoralmente o incluso leyéndome el libro, yo me veía reflejado en el personaje y musicalmente también. Entonces creo que llega en un momento en el que tengo la capacidad de poder afrontarlo y así lo voy a intentar demostrar. Sí, bueno, evidentemente todos los premios son muy importantes. Además es que me nominan a los premios por la Sonámbula que hice aquí en Barcelona. Entonces, pues creo que todavía es como que se cierra el círculo si me dan el premio, ojalá. Entonces, evidentemente los premios te ayudan a darte cuenta de que no solo tú crees que las cosas que estás haciendo van bien, sino que hay un jurado que también ha decidido que las cosas van bien. Entonces, todos los premios y por ejemplo, en Donosti, lo saben bien, este año me han dado el Tambor de Oro, que para mí es una de las cosas más importantes de mi vida y te dan pues mucha fuerza para poder seguir adelante, y ilusión y sobre todo pues que ves tu trabajo pues como reflejado en un premio, que no está nada mal tampoco. Bueno, esaten no zen bezala, niretzat orain aurten 10 urte ingo ditut nire bizitza profesionalean, eta niretzat ba, bueno, oso garrantzitsua da orain iristea Bartzelonara, nire etxea bezala dena, eta berter bezalako papel ikoniko bat abestea nire bigarren edo hirugarren etxean, ez. Beti diratzen nire aurpegia izpilura, eta batzutan pentsatzen dut igual ez nala ba prest horrelako ze paper importanteak egiteko, baina bueno, nikoen ikusten dut orain dela 10 urtea zen nintzela besten, eta ba egin dezake dela, ez? Igual nire momentua dela eta nire burua prest ikusten dut hau egiteko, gai naizelako, ez? Eta bueno, ba saiatuko naiz nire obrena ematen, beti errespetu handiarekin eta ikusten norka bestu den paperago, ez? Baditugu hemen Bartzelonako adibide handiak, ez? Karreras bezala edo Karaus ez dela Bartzelonakoa, baina bueno, Espainiako referente handia izan da bertera besten. Eta niretzat ba orain iristea berter, ba nik uste puntu oso garrantzitsu bat dela. Opera asko bestu ditut, bufak, belkanto guztia bestu dut, serioa eta ez serioa, eta hori izten da momentu batean oso niretzat oso garrantzitsua dela, 10 urte, eta orain ba igual beste karrera desberdin bat azten da, ez. Eta sariena, pues, esan dudan bezala, ez azkenean, sariak izatea beti oso polita eta garrantzitsua da zure karreran, ez. Inoiz ez ditu espero, ez ditut espero nik, adibidez, ez nuen espero urrezko danborraira bestea aurten, eta niretzat nire bizitzako momenturik garrantzitsuenetako bat izan zen, eta orain Bataliako sarietan nominatu izatea, eta gainea Bartzelonako sonanbularen gatik, ba bueno, nik uste igual zirkula izten dela, eta bai, sariek ematen dizute, ba, indar horri aurrera jarraitzeko, eta ikusteko zurulena lana ondo eginda dagoela, edo hori pentsatze dutela saria ematen dutenek. Ez, nik Bertzelonan abestu nuen, oain dela 6 urte, lehenengo aldia, uste dut, bai, Don Pascual abesten, bai, oain dela 6 urte, ez dela, eta bain ja da laugarren opera. Baina, bueno, nik oain abestu nuen bina zen, oain dela ia 9 urte, Bartzelonan, así que netzako Bartzelona oso garrantzitsua da. Decía que Barcelona es muy importante para mí porque canté hace 9 años el Viñas y debuté con Don Pascual aquí y sigue siendo, pues como decía, una casa para mí y espero que muchos años.
De la orquesta, de la parte musical, de la partitura. Querría saber un poco las impresiones de... I would like to know a little bit your impressions about the score and getting to the singers too.
So good morning, everyone. So now I will talk hours. No. No, it's first of all a big thank you for Victor and Eliseo to invite me again. It's the fourth time actually, yeah. So it feels wonderful, and I think it's also very special that it's always very different things I conducted here, you know. I mean, Mozart, Mascagni, Lancovalle, Puccini, and now Massenet, so it's a beautiful thing to experience also with the orchestra. I'm very excited how we will how they will play this French style, if there is a French style. This is another discussion, but and also they have said a lot of things, and I still want to say that it's a great opportunity with two singers who, especially this opera, who are making it role debuts with this, because I've done the opera several times, but it gives me also a new chance to rethink things about it, because we start from zero, no? We start to create the thing from the very beginning, from the start. And last time I did this was 4 years ago. 4 years ago, yeah. And now when I was preparing for this, I opened the score and I was asking myself, what did I do? Because you have your all your notes in the score, huh? How you conduct, what to expect, what to... And I was thinking, I'm a different person now, completely different person. So for me, it's very important to start again from zero, as if I had never, ever done the piece, just, you know, if I didn't know the piece. And it's very exciting, and the situation helps a lot, because you have new singers, they have never done this, they have never sung the role, and Christoph is a director who is going very deep into the details and deep in the soil. So maybe for the first...
Doncs bé, ara em toca a mi i parlaré durant hores. És broma. El que volia era donar les gràcies al Víctor i al Liceu per haver-me convidat una altra vegada. De fet, és la quarta vegada i que vinc a dirigir una obra, és fantàstic. I el que és més especial és que sempre he anat dirigint doncs, estils i obres molt diferents. Vaig fer Mozart, Puccini, ara Massenet. L'experiència de tornar-me a trobar amb l'orquestra m'il·lusiona moltíssim. A més, tinc ganes de veure doncs, com surt aquest estil francès, si és que existeix un estil francès, però bé, això és un tema per a un altre dia. Els cantants ja han dit moltes coses, el que sí que hi afegiria és que és una gran oportunitat comptar amb dos cantants d'excepció que debuten en aquest paper. Jo aquesta òpera ja l'havia dirigida altres vegades, però em dona l'oportunitat de repensar moltes coses, de començar de zero, realment, de crear-la des de l'inici, entre tots. L'últim cop que l'havia dirigida va ser fa 4 anys, i quan em preparava, vaig obrir la partitura, i vaig començar a preguntar-me, però què vaig fer jo amb aquesta obra? Perquè estava plena de notes, no? Un es fa les seves notes sobre com dirigir, què esperar en cada moment, però jo ara sóc una persona absolutament diferent i, per tant, per mi és important començar de zero, com si no l'hagués dirigida mai, com si no conegués l'obra. També hi ajuda que els cantants siguin nous, en el sentit que no l'han cantada mai, i col·laborar amb en Christoph, que és un director d'escena que aprofundeix molt en el detall i en l'ànima dels personatges.
Yeah, and let's talk a little bit about Massenet, not too much, but it is a very important thing to know about him, that he was a very, introvert person. So, which there are some composers like him, like also Bartók, for example, very, very shy, very, very shy person, but inside a volcano. Yeah? And this is what you hear in this piece. And he was... because of his personality was more shy, he was a perfect composer for balance. He is one of the best composers who had an absolutely exact feeling for balance, not just the orchestration. So you will hear it's never too loud, or it's always wonderful with the singers, but also... he knew this is such a drama between two persons. I cannot do all the time maximum, no? Because then it's after 30 minutes, the opera is done. And what do we do in the next 90? So there's 4 duets between Charlotte and Werther. And it's so interesting to see the first 2 duets, they don't let sing them together. He's singing, then she, and him, then she. So it's becoming a love, but it's not this. In the third act, the first time they sing really together in the third duetto, and in the fourth duetto also. So it's this is also a very portionally built up relationship also. And the other thing is, okay, that's great, but this is still drama and love and drama and love. And he knew he needs the other side. He needs And for that side is Sophie and Albert and Johann and, you know, Schmidt and these characters, this pom 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 pom, or Sophie. He knew, and sometimes there are productions where these scenes are short and cut. I think it's a big mistake. Even if sometimes the audience has the feeling, okay, what is this now? Okay. But even the audience needs to recharge the battery. And after this, you know, Charlotte Werther, okay, now it's a bit other. This is sunshine and Sunday and children. And then again, we have the energy to face this conflict and this difficult love between the two. So it's very, very important to work on those scenes and to work on the difference between these two. And that I say one more thing, but...
Doncs parlem de Massenet una mica. Crec que un aspecte important d'ell com a compositor és que era molt introvertit a la vida. Hi ha altres compositors que també eren tímids, com Bartók, per exemple, però que per dins tenen un volcà d'emocions, i això és molt important perquè se sent a l'obra. No? Quan un compositor és tímid, com ell, doncs és ideal per transmetre l'equilibri. Crec que és un dels millors compositors que sap quina és la sensació d'equilibri en una òpera. És a dir, l'orquestració és molt important, mai ha de sonar massa fort, els cantants han de tenir el seu espai, però alhora recorda que és un drama entre dos personatges i que, per tant, no pot estar, des del punt de vista musical, tota l'estona al màxim, sinó en 30 minuts hauria acabat l'obra i encara en falten 90 per omplir. Per exemple, hi ha quatre duets en aquesta òpera entre la Charlotte i el Werther. Al principi, els dos primers no canten mai junts, és a dir, es van alternant, ara ell, ara ella, tota l'estona, perquè l'amor encara no ha arribat al seu final, no s'ha completat. En canvi, a partir del tercer duet, doncs, ja comencen a empastar-se els dos cantant i a cantar junts, i el quart també, i gradualment es va construint aquesta relació també a través de la música. Tot això està molt bé, doncs, però ell com a compositor era conscient que l'aspecte dramàtic d'aquesta història romàntica era molt important i que necessitava també l'altra part, no? I per això hi ha els personatges de la Sophie, l'Albert, en Johann o el Schmidt, que tenen aquests caràcters vocals bastant diferents, i això ell n'era molt conscient. Hi ha algunes produccions de l'òpera que escurcen o que retallen aquests papers, crec que és un gran error, encara que el públic al principi el sorprengui, no? I no entenguin per què, quin paper tenen dins de l'obra, crec que et permet recarregar piles. No? Després de la intensitat d'un duet entre els dos protagonistes, doncs surt el sol, hi ha nens a l'escenari, i això et dona l'energia per poder encarar a la propera part del conflicte i d'aquest amor tan difícil. Són escenes molt importants que expliquen la diferència entre els dos personatges.
Yeah, and maybe a word to the orchestration. Which is also very, very balanced, a lot of colors, maybe also very interesting the use of the saxophone in the music, which is the French composer started to use this instrument. We always think saxophone is jazz and you know, Armstrong and all these people, but that's not. It's in the classical music, and it is used especially for a big solo in the Charlotte aria, the very famous Charlotte aria, and because they loved it because it has a more sad and melancholic color than the clarinet. It's a bit similar, but it has a more nostalgic sound. And the other thing is the Massenet loved other composers, obviously. The Italians and also Wagner, who was of course a big giant in that time. And there are some couple of places where we can hear, it is a little bit Götterdämmerung, or it's a little bit Siegfried. And there is even a place where he uses concretely the famous Tristan chord, which is it's a quite quick part. You cannot hear it, but I changed the here a little bit, and I will stay on this chord a little bit longer and wait for the audience if they can. So I'm just wanting to say that he was aware of the musical culture of Europe, and he used a lot of elements, but he integrated them in his own style. And this makes a wonderful mixture, and it's never like, it's never demonstration, it's never, you know, it's always style. Massenet is always style, balance, and taste. That for me is that.
I una última cosa sobre l'orquestració que diria és que realment hi ha un enorme equilibri en l'òpera, hi ha molts colors i potser un aspecte interessant és l'ús del saxo, que de fet en alguns compositors francesos doncs, es fa servir. Quan pensem en el saxofon doncs, sempre ens ve al cap el jazz i Armstrong i no, la música clàssica doncs, també hi té un paper important. De fet, especialment en el gran solo de l'àrea de Charlotte, el més conegut, és on el sentim més. Crec que com a instrument doncs, té un color més trist, més melangiós que el clarinet, no? Té un so una mica més nostàlgic, similar, però no és ben bé el mateix. I haig de dir que Massenet, doncs, evidentment, admirava molts compositors, els italians, Wagner, que en aquella època doncs, era un gegant de la composició clàssica. I hi ha un parell de llocs a l'obra, un parell de moments en què un pot reconèixer una mica aquestes tonalitats més wagnerianes, que si Siegfried, és a dir, si t'hi fixes, hi ha com unes picades d'ull. I, curiosament, hi ha sobretot l'acord conegut com l'acord Tristany, que és el més famós. És bastant ràpid, però gairebé no s'aprecia, però jo he decidit allargar-lo una mica, que allargassar-lo perquè el públic pugui reconèixer aquesta referència. I bé, doncs, senzillament això, que ell era molt conscient de la cultura musical europea del moment i que va fer servir alguns elements d'aquesta cultura, però integrats en el seu estil, perquè la barreja final és molt bonica. És a dir, que mai és per lluïment personal, sinó és pel bé de l'estil, de l'equilibri i del gust que tenia Massenet.
Abans de passar, si hi ha alguna pregunta pel mestre, explicar-vos un detall d'aquests que són sensibles dintre del teatre, que són delicats, que aporten un element substantiu, és la presència del cello de Pau Casals, el Mateo Goffrile de 1733, que ha arribat a Catalunya aquests recents dies i que per uns mesos el toca l'Òscar Alabau, que és el nostre primer cellista, recordant el moment històric en què Pau Casals va esdevenir primer cello, també en aquell moment de supervivència per mantenir-se va ser cellista del Gran Teatre del Liceu, ocupant el fossat. I, per tant, aquell mateix cello torna a ocupar aquesta posició amb l'Òscar Alabau tocant el Werther. Per tant, jo crec que és una història bonica, paral·lela a tot el que expliquem, però no volia deixar de mencionar-ho. En totes. Ell és el primer cellista, diguem, de l'orquestra. Preguntes pel mestre. No volia tallar ara el...
They are scared that I don't stop talking if they ask something.
Us fa por que si començo a parlar no callaré mai.
Sí? Doncs ho deixem aquí. Ah, sí, hi ha una pregunta, perdó.
A mi m'agradaria preguntar per una banda al mestre, però també a tu, Víctor.
Sí.
Vull dir, Werther és potser l'òpera, com acaba de dir, amb més influències alemanyes de Massenet, tant de Wagner com de Schumann, etc. Werther és un jove, efectivament, però també és un jove amb molt dramatisme, vull dir que suïcida, etc. Per tant, i va escriure per tenor, per la corda de tenor, però també existeix la versió de baríton. Com veu el mestre aquestes diferències entre la vocalitat del tenor i del baríton i per què creu que es fa tan poc, a part de que ho va escriure en primer lloc per tenor, per què es fa tan poc les versions de baríton? I a Víctor, pues la pregunta corresponent. Tenim dos cas, mai s'ha fet la versió de baríton, seria adequat, no sé, o hagués sigut adequat veure aquesta segona versió vocal, no? En què s'expressa molt més el dramatisme d'una veu una mica sí. Més greu que no pas la de tenor.
Potser començo jo, no sé. Clar, jo, si el Ludovic Tessier volgués cantar, el Werther va ser baríton, sisplau, que vingui avui. L'única pregunta que jo li faria al mestre, sí, però si la versió, hi ha una transposició que obligaria que són dos versions orquestals diferents, which I imagine that this is the case, right?
Yeah. No, it is a transposition.
No podem fer una versió tenor i una versió perquè són dos orquestres diferents amb transposició, amb la qual seria una mica de lío.
Yeah, no, but I think the main reason for that is why we prefer the tenor version, and in general, it's preferred the tenor version is because we have to say Massenet loved the baritone voice. He loved. There's so many operas where the main role is the baritone or bass baritone, more the bass baritone actually, and that's why he loved that idea. But I think it's suits maybe better for a tenor because of the you have to see they are so young people originally. In the story, you know, the Guno. And this whole 21, 22, I mean, they're babies now. I think the idea of Goethe to use a lighter, how to say, so Massenet used the idea of Goethe to have a fresh, a young, almost a child who has this range of emotions very different, you know, this style they called it in German the Sturm und Drang, this where it was maybe more suitable for make it plausible this very very young couple. I think it I'm not saying it's Romeo and Juliet, but it's still it gives more the illusion of this young and you know, not controlling himself very well. A baritone, you know, the baritone voice has always a kind of more profound color. And I think I personally think that this suits just better. And I think it was an advice to him from people to use the tenor. And on the other hand, this gave him the possibility to use Albert as a more stable, more, you know, citizen-wise person with a more settled voice. I think it would it throws the idea a little bit away if you have a baritone, a Werther baritone, and Albert. Who is Albert then? I think the difference is bigger. The difference is stronger this way. But I appreciate anyway the other version too. And I've listened to it. And I mean, there's amazing singers like Ludovica. It's great. But I personally feel that the difference and the excitement is bigger if it's a tenor.